L'hemicicle.
Complint una moció parlamentària, el govern ha mostrat als grups el primer esbós dels pressupostos, amb un dèficit del 2%, més alt del que vol el govern espanyol. La setmana que tots els senadors catalans reclamaven a l'Estat el fons de competitivitat, el PSC anima a la justícia per cobrar-lo. El Front Comú per aquests diners no evita que l'oposició s'enfadi per l'anul·lació de 4 compareixences de membres de l'executiu aquesta setmana. El reportatge a l'intergrup dels Gitanos i el qüestionari Elena Ribera de Convergència i Unió.
L'actualitat parlamentària a Catalunya Informació.
El conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, ha presentat un primer esborrany dels pressupostos als grups parlamentaris. Ja saben que el dèficit serà més gran del que permet el govern espanyol, del 2% en comptes de l'1,3%.
Això vol dir que la retallada en polítiques socials serà inferior al 10% anunciat.
I el pes relatiu d'aquestes carteres creix.
Salut, ensenyament i benestar social representaven 67% en els pressupostos del 2010 i representaran el 70%.
El PSC i Esquerra han rebut amb prudència els grans números.
Sentim Rocío Martínez Sempere i Joan Puigcercós.
De principi seria un no, el que no farem és en cap moment un no pel no.
La nostra disposició qui és? Amb la salvetat que els hem fet la reflexió sobre aspectes com l'impost de successions.
A Alicia Sánchez Camacho, del PP, no li agrada l'incompliment del dèficit.
Ens agradaria que també Catalunya complís el dèficit, perquè si no ho fem en l'any 2011, ho hem de seguir fent en l'any 2012.
El govern espanyol ha dit que no pagarà aquest any el fons de competitivitat i això que el Senat li ha reclamat aquesta setmana.
Amb els vots de tots els senadors catalans, inclosos els del PSC.
Fins i tot Joaquim Nadal ha animat el govern a reclamar els diners via judicial.
Des de Convergència i Unió, Oriol Pujol és escèptic sobre la proposta del cap de l'oposició.
Fins i tot podria produir-ne la reclamació per la via contenciosa administrativa.
Té raó el senyor Nadal quan diu que el govern pot optar. Per la informació que jo disposo, el govern no ho té descartat. El que passa és que la via política, si hi ha voluntat política, això pot ser molt més ràpid que la via judicial.
La cancel·lació de 4 compareixences parlamentàries de membres del govern ha irritat l'oposició.
Havien de venir a la cambra el conseller d'Empresa, el de Salut, el secretari de Govern i la vicepresidenta Joana Ortega.
Compareixences que eren compromeses i de temes claus, amb el tema del soc sobre l'atur, amb el tema sanitari, també per la transparència, amb el tema del Palau o amb la situació d'afers institucionals de la vicepresidenta.
Com Jordi Miralles, d'Iniciativa Esquerra Unida i Alternativa, la portaveu socialista Laia Bonet creu que el govern té por d'explicar la tisorada.
Davant la proximitat del calendari electoral fa pensar que el que es busca és defugir la responsabilitat de donar les explicacions sobre les decisions que es prenen.
El portaveu de CiU, Jordi Turull, recorda que l'anterior govern tripartit també es feia pregar.
Jo no entenc aquesta expressió perquè el govern cada 15 dies és aquí, cada 15 dies se li poden fer preguntes al govern. Potser hi ha una diferència, els consellers de l'anterior govern en alguns temes ni compareixien, tot i que estava aprovada la compareixença.
L'únic conseller que sí que ha vingut a la cambra és Lluís Recoder, que dimecres va admetre que la tisorada de territori serà contundent.
Per tal de que departaments, com és el d'Educació o el de Sanitat, puguin tenir un ajust mínim en els seus pressupostos, aquest departament patirà un ajust molt important.
L'ajust pressupostari també afecta el Consell de les Arts.
El president Francesc Guardans ha explicat en comissió que intentarà protegir al màxim la creació.
Nosaltres farem tot el que estigui de la nostra mà perquè tingui el menor impacte possible amb la part d'ajudes i beques a la creació. Això què vol dir? Que assumirem la part més important amb molta diferència amb càrrec a despeses d'estructura.
L'hemicicle. El Parlament a Catalunya Informació.
El reportatge.
Té la paraula el senyor Daniel Martínez, graduat en Criminologia i Política Criminal per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Soc gitano, soc graduat en Criminologia i Política Criminal per la Universitat de Barcelona. Són estrany, veritat? Per què? És que ser gitano tinc capacitat a poder formar-te?
La commemoració del Dia Internacional del Poble Gitano el 8 d'abril al Parlament va coincidir amb la creació del primer intergrup de la cambra dedicat a aquest col·lectiu.
Què és un intergrup parlamentari?
Rafael López Rueda, diputat del Partit Popular i membre de l'intergrup.
Diputats i gent de la societat civil que tracten conjuntament un tema, en aquest cas el poble gitano. Perquè a més hi ha molts temes a parlar, no? Hi ha el tema del pla interdepartamental del poble gitano, el segon, que s'ha de desenvolupar. Hi ha el tema de la legislació de la venda ambulant.
Que és molt important la feina que puguem fer.
Mercè Civit, diputada d'Iniciativa Esquerra Unida i Alternativa.
Exterior, de sensibilització, etc. Per una altra banda, amb totes les polítiques en què fa el govern, poder tindre la perspectiva del poble gitano.
una comunitat molt pròpia, molt nostra, no? Que té uns problemes molt específics.
Però Jordi Canyes, diputat de Ciutadans.
La forma de preocupar-se amb ells és des d'una visió integral d'aquests, sense el prejudici, però amb voluntat de transformació i de canvi. Com aigua de mar, sense límits ni
fronteres, com aigua de mar. El gran repte que tenim els gitanos i gitanes actualment és la formació obligatòria i postobligatòria.
Milagros Fernández, diputada de Convergència i Unió.
El que ens ha quedat molt, molt clar és que ells veuen l'educació com una eina per arribar a estar integrats totalment dins de la societat.
Un dels temes que hem de treballar en l'intergrups és de quina manera podem garantir l'èxit escolar.
Eva Granados, diputada del PSC.
Igual que la no discriminació en l'àmbit laboral i l'accés a l'habitatge. Jo crec que són tres temes molt importants.
Jo crec que el que guanyarem és normalitzar una situació. És a dir, la millor forma d'evitar els estigmes i evitar els prejudicis és treballar activament per destruir. Si això s'ha de fer, és una visió transversal i crec que aquesta és la funció del grup.
Va ser el 2001 quan es va fer la primera declaració del poble gitano. El nostre Estatut d'Autonomia en el seu article 42 també recull aquesta realitat i la protecció des de les institucions catalanes. Jo crec que avui també és un dia històric. Tenim molta feina per fer promoció de les persones gitanes a la nostra societat.
La setmana de les noves proves d'estrès bancari, directius de caixes catalanes han informat al Parlament del seu procés de reestructuració.
Ramon Fló, d'un NIM.
Creiem que ja hem arribat a una meseta. Les xifres que estan arribant ara ja són molt més moderades. Les xifres de venda van en la bona direcció i creiem que ja la magnitud de la tragèdia està situada en el seu context.
Jordi Igual, de la Caixa.
És imprescindible demostrar la solvència a les nostres acreedors. Per tant, no és possible fer servir el FROP per donar crèdit, sinó per recapitalitzar les entitats, perquè d'aquesta manera rebrem el crèdit de fora, que ens permetrà donar el crèdit intern.
Enric Venancio, de Caixa Penedès.
Per nosaltres el tema de la catalanitat és que ni ens ho plantegem. Ja no només per Caixa Penedès, és que pel banc és fonamental.
Els impulsors d'una campanya per fomentar l'ús del català a la justícia han explicat en comissió que són els mateixos jutges i advocats els que, per comoditat, es passen al castellà.
Agustí Carles és president de l'Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia.
El 80% de funcionaris que treballen tenen titulació B i C. I no tenim les dades concretes, però majoritàriament secretaris i jutges tenen títol B i C, el qual utilitzen pels seus concursos de promoció. És ben curiós que tenim tot un capital humà intel·lectual preparat per respondre en català i no hi ha manera de que respongui en català.
Finalment, la reforma de l'impost de successions no anirà al pròxim ple.
PSC i Iniciativa hi veuen l'ombra del 22M.
La decisió de no incloure aquest tema a l'ordre del dia del proper ple sembla que el govern el que ens està dient és que ha entès que això electoralment el pot perjudicar.
Convergència i Unió no volia veure's amb la cara més vermella encara en campanya electoral.
El convergent Jordi Turull també vol desvincular el debat del calendari preelectoral.
Convenia sobre aquest tema tenir un debat serè i tranquil al marge de les demagògies que en un ple que es fa el mateix dia que comença la campanya electoral, doncs es podria produir.
CiU i Esquerra van registrar la setmana passada la comissió d'estudi del pacte fiscal.
Anna Simó.
Hi hauran almenys un diputat per grup parlamentari i un màxim de 7 membres proposats pel govern de la Generalitat. El 31 d'octubre s'ha d'haver presentat la proposta de nou sistema de finançament per elevar-ho com a resolució al ple del Parlament.
La mesa ha revocat l'admissió a tràmit a dues proposicions de llei de solidaritat i n'ha rebutjat dues més.
El diputat Alfons López Tena anuncia que ho portaran al Tribunal Constitucional.
En totes aquestes quatre lleis, la mesa ha decidit no admetre-les a tràmit. Tenint en compte que la mesa estem parlant d'aquí d'un òrgan polític, el que farem serà recórrer al Tribunal Constitucional.
Ambaixadors i els diplomàtics d'una vintena de països de la Unió Europea han visitat el Parlament aquesta setmana per conèixer millor Catalunya. La presidenta Núria de Gispert els va rebre.
Davant tantes apel·lacions a l'euroescepticisme, des de Catalunya volem practicar un eurorealisme esperançat, il·lusionat i militant.
L'Hemicicle.
Té la paraula
Elena Rivera, del grup de Convergència i Unió.
En una frase.
Senyora Rivera, aquest és el Parlament dels millors?
És el Parlament dels electes pels ciutadans de Catalunya.
Elogir la feina d'algun diputat o diputada de l'oposició.
Per exemple, de l'Agnès Pardell, diputada socialista, és especialista en dret, crec que és una persona rigorosa i una bona persona.
En què es nota que la presidència de la cambra l'ostenta una dona?
Hi ha més sensibilitat, més diàleg i potser una visió menys vertical de com tenen que ser les coses.
Quina hauria de ser la llei clau d'aquesta legislatura?
Crec que estaria molt bé que acabéssim amb la codificació, tot el que és el dret civil de Catalunya.
S'han empadronat els immigrants sense papers?
No.
La prohibició del burca afavoreix les dones que el porten?
Cal mantenir la prohibició i cal eliminar el burca.
I després de les consultes sobre la independència, què?
Doncs primer s'hi tindran que fer com Déu mana. Aquestes són una aproximació i un saber l'estat de la qüestió, però no van en sèrio, com si diguéssim.
La crisi ha fet que vostè i la seva família s'hagin d'ajustar el cinturó i de quina manera?
No et pots permetre algunes alegries, com viatges o canvi de cotxe. Si cal, les de tornar a portar al taller.
Si fos per vostè, a quina data es jubilaria?
M'agradaria poder-ho fer als 65 anys.
Quan paga d'hipoteca?
1.400 euros.
Com arriba al Parlament? En quin mitjà de transport?
Amb cotxe particular.
Quins estudis té?
Llicenciada en dret.
Quants anys va treballar i en què abans d'entrar en política?
Vaig treballar com a professora a la Facultat de Dret a la Universitat Central, com a advocat dels òrgans de govern de la mateixa universitat. Després vaig treballar com a cap de l'assessoria jurídica de la Universitat de Girona.
Ha estudiat o treballat a l'estranger?
No.
Quina diria que és la seva tercera llengua?
Bé, el francès.
Com on te
Com una mica... La contesta seria com sí, com sa.
A quina edat va marxar de casa els pares?
Als 16 anys.
A casa seva qui cuina?
Doncs jo.
I qui planxa?
Tinc una noia que m'ajuda.
És soci d'alguna ONG o fundació?
Sí, d'UNICEF, del GEC, que és una societat esportiva gironina, d'una fundació que es diu Napau.
Ha deixat de fumar per la llei antitabac?
Ja vaig deixar de fumar abans.
Sap com es diu la filla de Belén Esteban?
No en tinc ni idea.
I el nom de l'esposa del príncep Guillem d'Anglaterra?
M'han inflat el cap tot el cap de setmana, però no me'n recordo del seu nom.
El 2.0, l'entusiasme o la clapara?
Ni una cosa ni l'altra. Ho trobo normal en els temps que vivim.
És més de Twitter o de Facebook?
Més de Facebook, però tampoc gaire.
Canta a la dutxa o al cotxe?
Canto per tot arreu.
Digui'm un disc o un tema musical que escolti sovint.
Hi ha una orquestra a l'Empordà que ha fet una filarmònica de Catalunya i que han agafat els grans clàssics, les sardanes, i les han orquestat i han fet una cosa fantàstica.
Quin llibre està llegint en aquests moments?
Bueno, ara aquesta Setmana Santa ha acabat una novel·la del Ken Follett, El terratrèmol.
Digui'm una virtut i un defecte seu.
Soc impulsiva, un defecte, hem de tenir molts.
Què farà el dia que deixi de ser diputada?
Espero que pugui tornar a la feina que feia, de cap de l'assessoria jurídica a la Universitat de Girona.
Senyora Elena Rivera, moltes gràcies.
A vosaltres.
L'Hemicicle, l'actualitat parlamentària a Catalunya Informació, amb Ignasi Abad, Marta Lanau i el muntatge de Salva Pou.
Podeu tornar a escoltar aquest programa i recuperar els anteriors a catradio.cat/hemicicle.